Bon dia. El Consell Comarcal de la Garrotxa ja ha sol·licitat una ajuda a la Generalitat per tirar endavant un pla de mobilitat comarcal.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Com a comarca hi ha una necessitat en mobilitat a la comarca. Tenim doncs, un volum de trànsit que podríem dir que gairebé és inassumible. Des de que va haver la nova entrada per balcons, doncs el volum de trànsit ha crescut molt. Hi ha gent que pot estar més a favor, gent que està més en contra, però la finalitat, l'objectiu és trobar una solució per al gran volum de trànsit que té ara mateix a la comarca per l'entrada de balcons, i la solució creiem que és la variant.
Acaben d'escoltar el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, en una entrevista a Olot Televisió. Danés ha mostrat el seu posicionament favorable a la variant a nivell de Consell Comarcal i ha dit que no espera grans canvis al traçat i al projecte un cop superada la fase d'al·legacions i l'audiència pública. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 29 de gener de 2026.
El dia en 4 minuts.
A Salvem les Valls només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte de la variant s'aprovi definitivament. Ho ha assegurat el seu portaveu aquest dimecres al final del tall de 12 hores que aquesta associació Garrotxa Viva i Unió de Pagesos han fet en contra de la variant. La Garrotxa també vol reclamar concertació social exclusiva. La directora gerent d'Integra, Núria Fiter, és l'encarregada de recollir les signatures arreu de la comarca. En fan falta unes 50.000. En successos, els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que han robat uns 4.000 euros de les màquines escurabutxaques d'un bar de les Planes d'Hostoles. Els fets van passar pels volts de les 3 de la matinada d'aquest dimecres. 20 col·lectius de les Planes d'Hostoles faran la tercera fira d'entitats, una mostra organitzada per l'Ajuntament amb la idea de promocionar les associacions locals i la seva tasca indispensable com a motor social. Art Lab sobre la ciutadania d'Olot amb tres xerrades a la sala El Turín. Aquesta setmana d'actes s'organitza des de l'Escola d'Art d'Olot i volen que sigui una oportunitat per a l'intercanvi i la lliure circulació d'idees entre estudiants, professionals i ciutadania. En esports, l'hoquei Olot viatja a Madrid per començar la segona volta. Els garrotxins encadenen 4 partits sense perdre i visiten la pista del Club Patín Alcobendas aquest dissabte a les 4 de la tarda. També parlarem de futbol territorial perquè aquest cap de setmana arriba un derbi a la Primera Catalana amb necessitats diferents. El Sant Jaume Olot B vol guanyar i sortir de la zona d'ascens i el Bos de Tosca, per la seva banda, vol seguir la part alta de la classificació i tancar la permanència el més aviat possible. El partit es disputarà a Sant Jaume de Llierca dissabte a 4:45 de la tarda. I a la contraportada d'aquest dijous parlarem de Carla Soler, que desfilarà al Carnaval de Rio de Janeiro. Després de 32 anys a la carnavalesca, Soler deixa la presidència i enguany serà la primera vegada que no participarà en el Carnaval d'Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els governs català i espanyol creen l'operatiu per reforçar la coordinació en el seguiment de les obres a Rodalies. El grup de treball, format per representants de Renfe, Adif i la Generalitat, es reunirà setmanalment. Alerten que 13.000 famílies vulnerables poden ser desnonades un cop tombada la prohibició al Congrés. El sindicat de llogateres anuncia mobilitzacions per exigir una rectificació i que recuperin les mesures de suport social que el Congrés va tombar amb el vot de Junts, Partit Popular i Vox. Els enginyers industrials socials alerten d'una situació crítica a la xarxa de distribució elèctrica. El col·legi defensa que la normativa actual no genera els incentius adequats per impulsar les inversions necessàries. Busquen el propietari de la casa ensorrada a Vilanova de Bellpuig, que està desaparegut. Els bombers descarten que pugui estar sota la runa de la casa, que es va esfondrar i va provocar 4 ferits. En la pàgina internacional, Brussel·les nega una nacionalització de la PAC i assegura que hi haurà més ajudes amb els 400.000 milions d'euros per al 2028 i 2034. La Comissió Europea demana a l'Eurocambra accelerar l'aprovació de la nova política agrària per donar estabilitat al sector. I condemna els Països Baixos per haver desatès l'illa de Bonaire davant el canvi climàtic. La illa forma part de les Antilles Neerlandeses i el tribunal considera que l'Estat no ha fet prou per protegir els seus ciutadans.
El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui ha fet més fred de matinada, no preveiem canvis importants en el temps, cel mig ennuvolat, la matinada però amb grans clarianes. Hi ha llocs on ha baixat molt la temperatura, la Cerdanya, Puigcerdà, 7 sota 0, a Das, a l'aeròdrom, 8 sota 0, 3 sota 0 Sant Pau de Segúries, 3 sota 0 Orís. Hem baixat a 2 sota 0 Capdevànol o també 2 sota 0 a Olost, 1 sota 0 a Mieres, a Olot i a Vic, 4 a Figueres. I el vent també avui ha estat més fluix o pràcticament encalmat. A cap indret s'ha superat els 30-40 km per hora aquesta matinada. Dia marcat, doncs, per alguns núvols, en principi sense pluja. Fins i tot a la tarda hi pot haver més clarianes, alguns núvols prims, però hi pot haver una pausa, una nova treva en les precipitacions. Ahir durant el dia tampoc va ploure de matinada. Per tant, portem un parell de dies amb menys pluja i la temperatura cada dia es mantindrà entre 10 i 15 graus aproximadament. Puja lleugerament la màxima. Demà el temps tampoc canvia, per tant, cel mig ennuvolat, la temperatura de dia puja lleugerament, tot i que de matinada podria caure alguna gotellada al Pirineu o 4 flocs a 1.500 metres. Seria cap al Ripollès i la Cerdanya, bàsicament, matinada de divendres. I després sí que hi ha un canvi de temps important amb un front que ens arribaria divendres nit, matinada, matí d'hora de dissabte. Aleshores, preveiem algunes pluges, 5, 10, 15 litres per metre quadrat, tornarà a nevar al Pirineu, al voltant dels 1.200 baixant a 1.000 metres, però aquest canvi de dissabte cap a les 8 del matí s'acabaria. Per tant, entraria tramuntana i mestral i tornaria a aclarir-se el cel. Al llarg de dissabte ja no hauria de ploure, però de matinada sí. I diumenge tampoc plourà, en principi, durant el dia, tot i que la nit es pot tapar i dilluns tornar a ploure, i dimarts sobretot també tornar a ploure o a nevar. Per tant, la ratxa de fronts no s'acaba i ens ve força dinamisme, tot i que aquest dijous i aquest divendres pràcticament no plourà enlloc.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 29 de gener de 2026. Avui comencem parlant del Consell Comarcal de la Garrotxa, que ja ha sol·licitat una ajuda a la Generalitat per tirar endavant un pla de mobilitat comarcal. Ho ha assegurat el nou president del Consell Comarcal, Albert Danés. En una entrevista a la televisió, Danés ha mostrat el posicionament favorable a la variant a nivell de Consell Comarcal i ha dit que no espera grans canvis al traçat i al projecte un cop superada la fase d'al·legacions i audiència pública. Ens ho explica tot plegat en Gerard Puigdemont.
En una entrevista a la televisió, el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, ha mostrat el posicionament de l'ENS respecte a la variant, després del canvi de presidència.
Com a comarca hi ha una necessitat en mobilitat a la comarca. Tenim doncs, un volum de trànsit que podríem dir que gairebé és inassumible. Des de que va haver la nova entrada per barcons, doncs el volum de trànsit ha crescut molt. Hi ha gent que pot estar més a favor, gent que està més en contra, però la finalitat, l'objectiu és trobar una solució per al gran volum de trànsit que té ara mateix a la comarca per l'entrada de barcons, i la solució creiem que és la variant.
Un posicionament comarcal que no difereix del que ja tenia Santi Reixac. Danés no espera que des de la Generalitat faci grans canvis al traçat que ja s'havia previst, un cop superada la fase d'exposició pública i de resposta de les al·legacions.
Hi haurà petites modificacions, segons m'han arribat, de que amb les al·legacions aquestes sí que hi haurà algunes modificacions en temes d'expropiacions, en temes puntuals d'alguna petita modificació a nivell de traçat o a nivell d'entrada o a nivell de tractament paisatgístic de la zona, però per el que tinc entès tira endavant, s'ha respectat doncs, el que han dit els municipis i a partir d'aquí crec que és la bona fórmula.
Preguntat sobre el pla de mobilitat comarcal.
Pla de mobilitat, sí, completament d'acord, s'ha de fer un pla de mobilitat a nivell comarcal i ens hi hem de sentar. Jo crec que és una de les coses que realment, doncs, un dels projectes que n'hem parlat, però que n'hem de parlar-ne més, sí, i que si l'hem de liderar el Consell Comarcal, el liderarem.
Però quan es començarà a treballar amb mesures concretes en aquest pla de mobilitat comarcal?
Jo ara, aquesta pregunta, Gerard, concretament, efectes, no em puc comprometre a dir-te si tindran efectes X dies. Sé que des del Consell Comarcal es va demanar un ajut al departament per tal de pagar doncs, aquest pla comarcal i de rebre uns recursos per poder doncs, treballar-lo. A dia d'avui, perdonaràs, però fa una setmana que estic encara aquest tema, doncs no l'he mirat, però sé que està demanat aquest ajut per començar a treballar doncs, un pla de mobilitat a nivell de comarca.
I és que els diferents alcaldes implicats van veure bé la proposta de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas de demanar a la Generalitat que es fes càrrec a fer possible l'elaboració d'un pla de mobilitat comarcal com a mesura compensatòria.
En aquesta línia, Salvem les Valls, només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte de la variant s'aprovi definitivament. Ho ha assegurat el seu portaveu aquest dimecres al final del tall de 12 hores que aquesta associació, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos, han fet en contra de la variant.
Les entitats convocants del tall de bracons aquest dimecres per denunciar el prejudici agrari asseguren que podria ocasionar la construcció de la variant fan una valoració positiva de la mobilització. De 8 del matí a 8 del vespre s'han concentrat a la rotonda d'entrada a la comarca i han fet diverses activitats, com per exemple una bicicletada pel viaducte, plantar civada a mà a la mateixa rotonda, un dinar popular i la lectura d'un manifest. Des de Salvem les Valls diuen que ara, a nivell legal, només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte s'aprovi definitivament. En parla el seu portaveu, Moisès Mont.
A nivell administratiu no ens queda res més. A nivell administratiu hem gastat totes les bales legals que tenim, que és a base d'al·legacions, i ara l'últim pas que ens queda per fer és que si aquest projecte s'acaba aprovant, que creiem que no arribarà al punt de que es hagi d'aprovar perquè no serà viable, és el contenciós administratiu. Però el tenim a la recàmera fins que no s'aprovi i surti publicat el projecte oficial en el Diari de la Generalitat, no presentarem el contenciós administratiu per poder evitar que puguin resoldre'l abans de portar-lo a judici.
Asseguren que el projecte plantejat per la Generalitat va en contra de treballar per garantir la sobirania alimentària i asseguren que tampoc vetlla per la conservació del mosaic i paisatge de la comarca. Asseguren que la mobilització ha estat pacífica i agraeixen als Mossos d'Esquadra que hagin facilitat a fer el tall de manera segura.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La Garrotxa també vol reclamar concertació social exclusiva. La directora gerent d'Integra, Núria Fiter, és l'encarregada de recollir aquestes signatures arreu de la comarca. El principal objectiu de la iniciativa és instar el govern català a tirar endavant una llei que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat. Es necessiten 50.000 signatures perquè pugui tirar endavant.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Entitats sense ànim de lucre com Integra lluiten des de fa dècades perquè les persones amb discapacitat tinguin els drets que es mereixen. En aquest cas, durant els primers mesos de 2026, s'ha impulsat una recollida de signatures per recolzar una iniciativa legislativa popular, coneguda com ILP. Signant aquesta iniciativa es dona suport a una llei que protegeix els drets de les persones amb discapacitat, garantint una atenció social de qualitat mitjançant entitats sense ànim de lucre. N'ha donat més detalls la directora gerent d'Integra, Núria Fiter, conseller en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
La iniciativa popular legislativa és un mecanisme de l'administració perquè es puguin presentar propostes al Parlament per modificar, ampliar o el que calgui de diferents lleis o normatives que estan en procés d'anàlisi i de validació.
En el cas de la recollida de signatures, se'n necessiten 50.000 per tal que aquesta ILP pugui ser aprovada per al govern de la Generalitat.
I llavors, evidentment, recollir 50.000 signatures no és una cosa fàcil, i llavors el que es va fer és buscar arreu de Catalunya diferents persones que es puguin, diguéssim, fer càrrec de gestionar la recollida de signatures a cada territori i a la Garrotxa, doncs, en aquest cas, sóc jo.
La iniciativa a favor dels drets de les persones amb discapacitat i que puguin ser gestionats per entitats sense ànim de lucre s'inclou en una mesura a nivell català que vol millorar els serveis públics. Fiter també detalla a on i com es pot col·laborar amb les signatures.
Venia al carrer Serra Ginesta, número 14, al primer pis, que és on tenim les instal·lacions centrals, i en horari de 8:45 del matí a 4 de la tarda, i doncs allà tenim la documentació oficial que ens ha proporcionat el Parlament perquè puguin omplir aquestes dades, que són, recordo, nom i cognoms, DNI, adreça, i ja està, i la signatura.
Un conjunt de firmes que s'han d'entregar a finals del mes de març i que han de servir perquè les condicions de les persones amb discapacitat d'arreu de Catalunya puguin millorar any rere any.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En successos, els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que han robat uns 4.000 euros de les màquines escurabutxaques d'un bar de les Planes d'Hostoles. Els fets van passar pels volts a les 3 de la matinada d'aquest dimecres, quan dos homes van entrar rebentant la persiana i la porta d'entrada d'un bar situat a l'avinguda Narcís Arnau. En poc més d'un minut, els dos lladres van forçar dues màquines escurabutxaques i es van emportar la recaptació que hi havia dins, que voltava els 4.000 euros. Un cop van tenir el botí, van marxar corrent, tot i que la càmera de seguretat va poder gravar el robatori. Els dos sospitosos anaven amb la cara tapada i no se'l reconeixia. Va ser una familiar del propietari que viu al pis de dalt la que es va alertar al sentir els cops i de seguida va alertar els Mossos d'Esquadra, ja que l'alarma no va sonar. Un cop els policies van arribar al lloc dels fets, els dos homes ja havien marxat. Ara la policia busca els responsables i la investigació continua oberta. Seguim a les Planes d'Hostoles ara per parlar dels 20 col·lectius del municipi que faran la tercera fira d'entitats, una mostra organitzada per l'Ajuntament amb la idea de promocionar les associacions locals i la seva tasca indispensable com a motor social. Hi haurà la Coral Retorn Planenc, l'AFA de l'Escola i la de la Llar d'Infants o la Llar de Jubilats, entre d'altres, informa Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana tindrà lloc la tercera fira d'entitats a les Planes d'Hostoles, una celebració que té l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu del poble. Segons l'alcalde, Marc Puig, sense elles moltes de les activitats locals serien del tot impossibles. A més, també explica algunes de les propostes que s'hi faran.
Per exemple, les AFAs, vendrà, l'AFA de l'Escola vendrà els xandalls perquè les famílies que no l'hagin comprat o no hagin de comprar nous ho puguin comprar allà. L'AFA de la Llar d'Infants farà petits tallers de psicomotricitat perquè mentre els pares vegin la resta d'activitats els nens puguin jugar, no? També tindrem un esmorzar que ens farà la Llar de Jubilats, que és xocolata desfeta amb coca, no? I així aniran passant tot un seguit d'activitats.
Aquesta fira va començar amb 10 entitats locals i l'any passat va doblar en nombre. Enguany la quantitat es manté. Puig valora aquesta trobada que reuneix a totes les Planes d'Hostoles.
Perquè passava, ens vam trobar que hi va haver un moment que hi havia mig poble a la plaça compartint l'estona, no? I vam dir, ostres, que bonic, no? I les mateixes entitats s'han anat motivant i inclús nosaltres mateixos com a ajuntament organitzant ho vam dir, l'hem clavat i hem de seguir potenciant, no? Perquè també és aquesta manera que tenen les entitats de trobar nou finançament, no?
L'alcalde afegeix que hi haurà activitats al voltant d'aquesta reunió d'entitats, com una caminada dissabte a primera hora del matí fins al Castell d'Hostoles o un dinar popular diumenge.
I a la pàgina cultural Arts Lab sobre la ciutadania d'Olot amb tres xerrades a la sala del Turín. Aquesta setmana d'actes s'organitza des de l'Escola d'Art d'Olot i volen que sigui una oportunitat per a l'intercanvi i la lliure circulació d'idees entre estudiants, professionals i ciutadania. Hi haurà sessions, entre d'altres, de cal·ligrafia i lettering amb experts com Carles González i Dani Agostini.
Durant la segona setmana de febrer tindrà lloc l'Arts Lab. Es tracta d'un programa de tallers, activitats i xerrades que s'organitza per l'Escola d'Art d'Olot dirigit a la seva comunitat educativa. Una de les novetats d'enguany és que s'oferiran tres xerrades obertes a la ciutadania, tal com explica la professora de l'Escola d'Art, Elena Sala.
Una novetat d'aquest any és que l'escola estarà vinculada amb Olot Cultura. Es proposaran diferents activitats que estaran obertes a la ciutat, sobretot en el cas del primer, bueno, el dia 10 de febrer, que hi ha tres conferències a la sala Turín. Un és Què en fem del desig, a càrrec de la Cira Benossa. Després hi ha una altra conferència, que és el Ple del desig, a càrrec de l'Andreu Carulla.
Durant aquests 5 dies s'aturaran les classes per participar en aquestes activitats. A més, la temàtica d'enguany és el desig. L'alumnat del cicle superior de gràfica publicitària és l'encarregat de dissenyar i crear totes les imatges de l'esdeveniment. El regidor de Cultura i Educació d'Olot, Josep Quintana, posa en valor el paper de l'Escola d'Art d'Olot.
És una escola com a referència a nivell de Catalunya, doncs ells també són un centre cultural en aquest sentit, bueno, és un centre d'educació i cultura i que generen moltes activitats, que col·laboren molt amb l'Ajuntament, amb l'àrea. Nosaltres estem molt contents de cada cop ho fem més, eh? Ja sabeu, a Lluèrnia, amb els Pessebres, però és veritat que a més si ells generen activitats que són per tota la ciutat, a nosaltres ens sembla que és una gran notícia.
Les tres xerrades gratuïtes tindran lloc a la sala Torín dimarts a les 10 i 12 i mitja i dimecres a les 9 en punt.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb l'hoquei Olot, que viatja a Madrid per començar la segona volta. Els garrotxins encadenen 4 partits sense perdre i visiten la pista del Club Patín Alcobendas aquest dissabte. Després de sumar 2 victòries en els últims 2 partits, el conjunt olotí confia en sumar més punts que en el primer tram de Lliga i trobar una regularitat per tancar la permanència el més aviat possible. El duel entre madrilenys i olotins es podrà seguir, com sempre, en directe per Ràdio Olot. L'hoquei Olot viu el seu millor moment del que va de temporada després de sumar 8 dels últims 12 punts i aconseguir 2 victòries importants a Girona i la de la Josep Jou de dissabte passat. Davant del Club Patí Congrés, el conjunt olotí va ser capaç de sumar la primera victòria del curs a casa per treure's una espina abans de tancar la primera volta. Ara obrirà la segona amb l'objectiu de sumar molts més punts que en la primera part de la Lliga, on n'ha sumat 11 gràcies especialment a les darreres jornades. Fora de casa és on n'ha sumat més, un total de 7, i ara viatja a Madrid per començar el segon tram de temporada. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca que l'equip ha trobat la tecla per tenir una bona dinàmica.
Estàvem en una situació complicada, necessitàvem sumar per acostar-nos a aquest grupet que està més lluny del descens, i la veritat és que han set 6 punts que ens han anat molt bé a nivell de classificació, però també a nivell moral, perquè havíem tret 2 empats previs a aquestes 2 victòries que ens havien quedat una mica de mal sabor, perquè pensàvem que podíem haver merescut més.
El rival dels olotins aquest dissabte és el Club Patín Alcobendas, conjunt que arriba al duel després de guanyar el Girona per 2-1 i sumar-se al grup de la part alta de la classificació. És 5è classificat amb 20 punts, a 2 de la plaça de playoff, que a hores ara ocupa el Club Hoquei Palafrugell amb 22 punts. A banda, és el tercer equip més golejador del grup i el tercer menys golejat.
És un equip molt compacte, un equip que ha perdut individualitat respecte a l'any anterior, però que ha sumat jugadors que són jugadors molt més d'equip i defensivament són molt més estrictes del que ho era l'any passat, estan encaixant molt menys gols, un equip dur, fort físicament, i nosaltres anem amb la confiança de fer les coses bé.
El Club Patín Alcobendas Hoquei Olot correspon a la 12a jornada del grup sud de l'Hockey Lliga Plata. Es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al pavelló José Caballero de la ciutat madrilenya. Es podrà seguir com sempre en directe des de mitja hora abans a Ràdio Olot. Canviem els patins per les botes de futbol, perquè aquest cap de setmana arriba un derbi a la primera catalana amb necessitats diferents. El Sant Jaume Olot B vol guanyar i sortir de la zona d'ascens, i el Bos de Tosca vol seguir a la part alta de la classificació d'aquest grup i tancar la permanència com més aviat millor. El partit es jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al municipal de Sant Jaume de Llierca. Aniol Puigbert.
El filial de l'Olot necessita puntuar per sortir de la zona de descens i sobretot fer-se forts a casa, una assignatura pendent durant la primera volta. Aquest dissabte rep en un Bos de Tosca que, tot i venir d'una derrota en l'últim partit, es troba en un bon moment i en una zona tranquil·la de la classificació. El Sant Jaume Olot B fa 6 jornades que no guanya i vol tornar a aconseguir la victòria, uns 3 punts que servirien de molt, sobretot en l'aspecte anímic. El tècnic del Sant Jaume Olot B, Sergi Vila, explica què ha de fer el seu equip per emportar-se aquest derbi.
Ser valents, confiar en nosaltres, que crec que podem competir, i fer-nos a força a casa, que a casa ens està costant una mica, que jo crec que és el que hem de millorar aquesta segona volta. Estiguin tranquils, que és un partit més, sí que és un derbi a nivell de comarca és especial perquè tots es coneixen, però que estiguin tranquils, marcar un pla de partit i ser valents.
El Bos de Tosca, per la seva banda, afronta el partit d'aquest cap de setmana amb relativa tranquil·litat, ja que es troba en una 6a posició amb 24 punts i un partit menys i més a prop de la part alta de la classificació que no de la part baixa. Els de Franc d'Orca van aconseguir una dinàmica important durant el mes d'octubre i novembre que els va permetre agafar un coixí important de punts, i tot i la derrota de l'última jornada contra el Parets, també havien aconseguit sumar 7 dels últims 9 punts. D'Orca explica quin partit preveu per aquest cap de setmana.
Clar, és un derbi. A més a més, havent perdut el de la primera volta, que ens va quedar, bueno, amb molt males sensacions. La veritat és que no vam estar gens bé. Era el principi, hem millorat. I a veure, la veritat és això, que tinc ganes de que fem un bon partit i si podem treure un bon resultat, millor, però sobretot de fer un bon partit.
A l'anada, el partit va acabar amb victòria pel filial de l'Olot per 0-2 amb dianes de Lluc Coll i Zacariel Idrissi. Ara, les dinàmiques són diferents i amb dos equips volen la victòria, uns per tenir més tranquil·litat i els altres per sortir del descens. El derbi garotxí de primera catalana jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda i estarà arbitrat per Pau Tellez Soler, del Col·legi Gironí.
Final del partit! Per fi! Després de 6 jornades a casa, per fi, a la 11a jornada de Lliga, per fi, l'Hoquei Olot ha guanyat a la Josep Jou. Segona victòria consecutiva del curs després de Girona. Tanquem la primera volta amb 11 punts. Tanquem la primera volta amb una victòria a la Josep Jou. Ja era hora.
L'Hoquei Olot ja respira, somriu i guanya partits. L'equip olotí ha trobat la fórmula i ja encadena 4 partits sense perdre. Ha tancat la primera volta lluny del descens amb l'objectiu de millorar els números en el segon tram de Lliga. Una part de la temporada que comença aquest dissabte visitant Madrid, concretament la pista de Alcobendas. Aquest dissabte, a partir de les 4 de la tarda, Club Patín Alcobendas, Hoquei Olot. Des de mitja hora abans, en directe a la sintonia de Ràdio Olot, amb Roger Isern i Anna Prat. L'Hoquei Patins es viu i s'escolta a Ràdio Olot.
I arriba el moment de la contraportada d'aquest dijous amb el gran protagonista dels carnavals de casa nostra, com és Carla Soler, que desfilarà el Carnaval de Rio de Janeiro. Després, escoltin bé, de 32 anys a la carnavalesca, Soler deixa la presidència i enguany serà la primera vegada que no participarà en el Carnaval d'Olot. Està convençut que a la colla hi haurà bons líders i que ell necessitava tancar una etapa i complir nous somnis.
La contraportada.
Aquest serà el primer Carnaval d'Olot sense Carles Soler. Després de 32 anys liderant la carnavalesca i 3 anys més als títols, en Carles ha decidit tancar una etapa i començar-ne una altra. Feia anys que deia que volia veure carnavals del món. La mort del seu pare, els anys, l'estrès i altres factors l'han fet prendre una decisió que assegura que no ha estat fàcil.
L'any passat vaig passar un moment molt dolent al Carnaval de Platja d'Aro. Em va em vaig trobar molt malament, vaig acabar desfilant, però vaig passar i va ser el moment de dir aquí s'acaba, fem un canvi i el dia d'Olot ens despedim. De cansament, de pressió, de tot i de ganes d'aconseguir un carnaval més artístic.
En Carles està convençut que el seu germà Jordi serà un bon president per la carnavalesca i que l'Eric Turón seguirà portant qualitat artística a la colla. Per això porta temps concentrat amb el carnaval de Rio de Janeiro i té marcada en vermell una data, el 13 de febrer, el dia que desfilarà amb la colla de Vigario Geral, juntament amb unes 1.300 persones, a les 4 de la matinada i davant 80.000 o 90.000 persones de públic. Aquesta vegada en Carles no s'ha hagut de fer el vestit, se'l trobarà fet per les costureires. La temàtica és la història de la invasió del Brasil i ell anirà disfressat de nenúfar blau. En Carles té clar què vol endur-se d'aquesta experiència a un dels carnavals més importants del món.
Jo el que m'agradaria és, primer, que em deixin conèixer els tallers, que un dia em deixin fer una puntada o un repunt a màquina amb un taller de Brasil, que si de cop tinc molta feina no em fa res arreglar la roba de tota la comparsa, treballar amb ells i entendre l'esperit que fan ells, els nous materials, el que estan treballant, el que està de moda.
I és que per ell suposa fer realitat un somni.
L'Anet, de Titots, sempre ho ha dit, diu, des que et vaig conèixer deies que un dia volies anar a Brasil, i és veritat. Feia molts anys que anava al darrere i jo, per exemple, cap passen els carnavals i les nits em passo mirant vídeos de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Bahia, de tots els carnavals d'allà.
L'any que ve en Carles té entre cella i cella anar a Corrientes als carnavals de l'Argentina.
Amb Carles Soler, un dels pals de paller del Carnaval de casa nostra i que enguany, després de més de 3 dècades desfilant al Carnaval d'Olot, ho farà a Rio de Janeiro, el Carnaval en majúscules d'arreu del món. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 29 de gener de 2026. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Nosaltres tornem a partir de les 3 aquí amb més actualitat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot. T'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.